És el circ?
Són els fòssils.
Ara comença l'hora sexta. Un circ? Uns fòssils? Un swing? Olor de canyella? Blau de mar? Carantonyes de cotó? L'hora sexta. Tot un món a cau d'orella.
Avui al mar per la part més fonda, amb Félix Moreno i la visita especial de Txell Benitorafe.
Aquesta tarda de tempesta ens hem hagut d'aixoplugar gotes grosses, llamps i trons, el mar embravit, al fons els corrents amagats, les profunditats abisals, els desitjos amagats, les passions ocultes. Que bafis per la part més fonda. Benvinguts i benvingudes a l'hora sexta. Ítaca. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg. Ple d'aventures, ple de coneixença, els lestrígons i els cíclops. L'airat Posidó, no te n'esfereixis. Són coses que en el teu camí no trobaràs. No, mai, si el pensament se't manté alt. Si una emoció escollida et toca l'esperit i el cos alhora, els lestrígons i els cíclops, el feroç Posidó, mai no serà que el topis si no els portes amb tu dins la teva ànima, si no és la teva ànima que els dreça davant teu. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades d'estiu, que amb quina delectança, amb quina joia, entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, que et puguis aturar en mercats fenicis i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, corals i nacres, ambres i venusos, delicats perfums de tota mena, tanta abundor com puguis de perfums delicats, que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes, per aprendre i aprendre dels que saben. Sempre tinguis al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys i és que ja siguis vell quan fondegis a l'illa. Ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que t'hagi de dar riqueses, Ítaca. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. Res més no té que et pugui ja donar. I si la trobes, pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència, ja hauràs pogut comprendre què volien dir les Ítaques.
Que feliç que som quan estem de viatge com aquest d'avui. Viatge a Ítaca, que són les Ítaques per vosaltres. Bé, doncs podríem plantejar aquesta hora sexta com un viatge a Ítaca, com una exploració a la part més fonda del mar i visitar països i visitar ports que ens aportin experiències, que ens aportin coneixences, sensacions, bellesa, harmonia, sensualitat, plaer i tot el que vulgueu. Us donem la benvinguda a aquesta nova edició de l'Hora Sexta, la Nuri, la Sabina, en Fèlix, la Txell i la Rosa. Que disfruteu del viatge. Després del viatge a Ítaca, què ens passa? Després del viatge, què aprenem? De què ens adonem compte? Arribem al port, arribem a ciutat. I què passa a la ciutat, Fèlix?
La ciutat. Has dit, me n'aniré en una altra terra. Me n'aniré en una altra mar. Bé, hi haurà una ciutat millor que aquesta. Cada esforç meu és una sentència que em condena i el meu cor sembla un mort colgat dins una tomba. Fins quan ha de ser que en romangui l'esperit en aquest marasma? Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig de la meva vida aquí les negres runes, aquí on he passat tants anys i he desbastat i he fet destrossa. Uns nou indrets no els trobaràs. No trobaràs, no, unes altres mars. La ciutat on tu vagis anirà. pels mateixos carrers faràs el tomb i en els mateixos barris t'envelliràs. I en aquestes mateixes cases et sortiran els cabells blancs. Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs. Cap a uns altres llocs, no ho esperis. No hi ha vaixell per tu, no hi ha camí. Tal com ho has desbastat aquí la teva vida, aquí, en aquest racó petit, és en tota la terra que n'has fet la destrossa.
Constantinos Kavafis, el més gran dels poetes neogrecs. Va néixer a Alexandria d'Egipte el 1863. De família benestant, en morir el pare i arruïnar-se el comerç familiar, residia a l'estranger, a Anglaterra, a Constantinople, fins al 1885. Des d'aleshores visqué sempre a Alexandria i, no podent acomplir la seva vocació intel·lectual, treballar de funcionari a l'administració. Reclòs a casa seva, produí la seva obra poètica, d'extensió limitada i única pel seu to. I revela un pessimisme i un sentiment tràgic davant la vida, salvats només per la vocació tèrbola i constant dels amors prohibits, l'amor grec, i de la voluntat que ofereixen a qui gosa gaudir-ne. Alhora també hi sobresurt la mitificació de la ciutat d'Alexandria, últim testimoniatge d'un hel·lenisme que s'enfonsa sense que la nissaga grega, hereva també del gloriós passat bizantí, pugui evitar-ho. Inspirats en una constant lectura i reflexió de la història, amb una clara intenció didàctica, els poemes de Kavafis mai no foren recollits en un llibre, circularen en petits opuscles o en fulls volants.
Ψάχνα λέει στα σύννεφα, στην αγκαλιά του αγέρα, να βρω την ηλιογέννητη του ήλιου θυγατέρα στο πέταγμά μου. Το άνε μου άστρο κι εγώ, πιο μικρό μες στο φως της αυγής ανατολής, μες στον μπλε του ουρανού του γιορτινού, η ματιά μου δροσιά στα λαγματιά με το φόβο γελά, πως πέτω του ανέμου ψυχή κι εγώ, πως να σωθώ, να μάθω που πηγαίνω. Φωτιά στα μάτια της χρυσή μυθοδεγιά, η θωριά της. Αν λάθος να μάθεις που θα πας και να σωθείς. Γυρεύεις παιδί να γίνεις μάτια μου, στο μύθο να πιστεύεις.
Si volem conèixer Cavafis, no podem oblidar-nos de la seva ciutat estimada, que és Alexandria, que és una ciutat egípcia, avui dia doncs, una capital populosa, però en temps de Cavafis era una ciutat bastant decadent, que encara formava part de l'imperi otomà, que es va disgregar amb la Primera Guerra Mundial. I doncs ell, aquest ambient decadent per ell és com gairebé una font d'inspiració, no? Vull dir, Cavafis té una poesia que constantment està traient bellesa de la decadència.
Sí, sí. Muy urbana, no? També, la temàtica.
Sí, ell està posant sovint l'èmfasi doncs, en les històries que passen en carrerons foscos o en tavernes o en llocs urbans i populars. Vull dir que, tot i que ell és un erudit, o si més no, té fascinació per la cultura, diguéssim, hel·lenística, molt, per una llengua grega també molt culta, i té un coneixement molt profund de la cultura grega i una gran admiració, doncs igualment, per ell tot això no és més que una forma d'expressar coses molt quotidianes i una forma de vida molt...
Sí, exacte, recrea l'atmosfera quotidiana d'aquests temps passats, no?, també.
Sí.
De l'hel·lenisme.
I molt en l'aquí,
la Grècia clàssica.
Sí, jo suposo que Alejandria com ciutat, com diu Sabina, pues és una ciutat molt important per a ell, de fet... Ell, quan tenia 7 anys, va marxar a Liverpool amb la família. Ahir va viure com la seva...
Bueno, també juventut i adolescència a Anglaterra.
La seva adolescència, no crec que de los 7 a los 16 anys, por ahí, crec, fins al
82.
Sí. O sea, finals del segle XIX. I ell, després de... Bueno, van tornar a Alejandria al 82 del segle XIX van estar molt poc temps a Alejandria perquè va haver unes invasions per part de la colònia inglesa i van a establir-se a Estambul. Però en Estambul va tenir una estadia curta, no? Però la seva mare va tornar a Liverpool, va tornar a Anglaterra, tratant de... Mort el pare, la seva mare va tratar de reconstruir la seva fortuna, que no va ser possible. Però Cavafis decideix des del 85 del segle XIX decideix tornar a Alejandria, on ja viviria tota la seva vida fins 1933, amb 70 anys, que moriria Cavafis. Jo penso que este, bueno, és molt comú tenir una espècie de amor-odi en les ciutats d'on un viu o d'on un va néixer, perquè, bueno, ell no es mou d'ahir, però ell expressa diverses vegades su anhelo de ciudad cosmopolita, ¿no? Como podía ser Londres, como podía ser París, y que Alejandría, bueno, pues de esta decadencia, no el cosmopolitismo que podían tener aquestes altres ciutats, però potser que la decadència que tenia Alejandria també era algo que li atraia
I d'una manera forta, no?
I ella evoca l'Alexandria que sí que havia sigut cosmopolita. L'Alexandria, diguéssim, de l'època dels Ptolomeus o sí, l'època bizantina, que havia sigut una de les ciutats...
De la gran biblioteca antes de ser cremada, no?
Que havia sigut una ciutat supercosmopolita i elitista al màxim, vull dir que...
cultural.
Molt cultural i elitista, fins i tot fins al punt de que eren mal vistes les persones més populars en aquella època, no? I fins i tot havien com de marxar de la ciutat. Vull dir que tenia un rotllo bastant elitista a l'època.
Com una antiga tradició d'universitat, no?
I ell una mica té com enyorança d'aquella Alexandria.
Sí. De fet, l'últim poema que hem dit d'Alejandria, bueno, de la ciutat,
sí.
Bueno, pues fa referència, no?, a una ciutat en la que un vol sortir, però mai surt al final, no? Perquè, bueno, també fa... Jo el que veig és que fa un paral·lelisme tan físic com espiritual, no? Que, que una vegada desitja coses que no estan en ell o que no té, perquè pensa que serà més feliç o el que sigui, però després es dona compte que el canvi està dins, no? Tu pots anar a un lloc molt llum, però aquesta insatisfacció o aquesta angònia...
Angoixa.
Angoixa.
Sí, te l'emportes.
Potser que te l'emportes, sí, no? I no és que canviant de lloc és que va ser la solució, no? Sinó és una... També, aquí ja parlaríem de també algo molt important en la poesia de Cavafis, que és una poesia molt introspectiva, no?
Sí. Del viatge interior.
Del viatge interior, tant com el viatge a Ítaca, com la ciutat que portaràs sempre a dins, si no fas aquest canvi interior, etc.
Sí, de fet, hi ha un escrit de Cavafis que està recollit per Foster, que era un novel·lista anglès que es van conèixer amb Cavafis, que diu, bueno, llegiré en castellà, eh? La moderna Alejandría, dice Foster, difícilmente podría considerarse una ciudad para el espíritu. En una nota del 28 de abril de 1907, Cavafis manifiesta el disgusto de vivir en una ciudad tan ajena al concepto cosmopolita de Londres o París, y diu així: ya me he acostumbrado a Alejandría. Y es verdad que, aunque fuese rico, aquí me quedaría. A pesar de esto, ¿cómo me disgusta esta ciudad? ¡Qué problemática! ¡Qué carga son las ciudades pequeñas! ¡Cuánta falta de libertad! Aquí me quedaré. Otra vez no estoy tan seguro de lo que quiero. Porque es como mi país natal, porque está ligada a mis recuerdos. Pero como un hombre, como yo, tan distinto, necesita una gran ciudad. Londres, digamos. Cuando llegan las puntos suspensivos de la noche, pasa continuamente por mi mente. I bueno, continua dient, no?, que Alexandria en la seva època heroica va arribar a tenir més de 600.000 habitants. En els temps, però, de la joventut de Cavafis, escassament arribava als 300.000, una quarta part d'aquests eren estrangers, armenis, grecs, siris, italians, francesos, anglesos, alemanys. Bueno, i què passava?
Bueno, llavors sí que hi havia un cert cosmopolitisme, no? Potser en menor escala, no?
Bueno, que... perquè hi havia moltes ètnies diferents, sí, vivint, però potser era provinciana o potser era culturalment una mica mediocre, no? I amb ell...
Claro. I, o sea, que, i aquí, en aquest text és com el quiero y no puedo, o no, el ni contigo ni sin ti, ¿no? De no me voy a ir, pero como me disgusta, etcétera, ¿no? Y igual es como... Me sugiere también como que Cavafis quizás tenía una parte, no sé si decir oscura, o que también se conectaba con aquesta decadència de la ciutat, no?
Mm-hmm. από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Τι θα γίνω με στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μην με παρακάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Την αγκαλιά μου από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο 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 θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς.
Una gran part dels poemes de Cavafis es refereixen a la seva fascinació per la història grega, per els mites hel·lènics. Per exemple, aquest poema que es titula Reis alexandrins. Es van aglomerar els alexandrins per veure els fills de Cleopatra, Cesarió i els seus germans petits, Alexandre i Ptolomeu, que per primera volta treien fora el gimnasi a proclamar-los allí reis enmig d'una brillant parada de soldats. A Alexandre li van dir rei d'Armènia, de Mèdia i dels Pars. A Ptolomeu li van dir rei de Sicília, Síria i Fenícia. Cesarió era llidret més endavant vestit de seda rosa. En el seu pit una garlanda de jacints, cenyit d'un doble rengle de safirs i ametistes, lligat al seu calçat amb blanques cintes, amb perles roses recamades. Li van dir a ell, a més que els menuts, li van dir rei dels reis. Però ho comprenien els alexandrins que allò eren paraules i teatre. Era el dia, però, càlid i idíl·lic, d'un blau rentat al cel, al gimnasi d'Alexandria. Un èxit esclatant de l'art, dels cortesans, agregi el luxe. Cesarió, tota gràcia i bellesa, de Cleopatra fill i sang dels làgides, i així els alexandrins corrien a la festa i s'engrescaven i aclamaven en grec i egipci i en hebreu alguns, encisats en l'esplèndid espectacle, tot i que bé sabien que valia allò. Quines paraules buides eren aquells reialmes!
Στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες με αλυσίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί κι οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια.
κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και τα μάτια, γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται, που γίνονται κομμάτια. Κι ανοίγω το παράθυρο, κι αυτό που κάνω ποιος σου το πει, αδυναμία που λογαριάζω το μηδέν μου με το άπειρο.
Estem de viatge en aquest espai de l'Hora Sexta, recordem Ràdio 90, i avui el mar per la part més fonda. Estem de viatge per disfrutar de l'estètica cabafiana amb l'amic Fèlix. Hem començat amb la lectura de Viatge a Ítaca, amb la visita especial de la Txell, que s'ha anat de viatge.
Ha hagut de marxar. Ens ha deixat unes perles.
Aquestes músiques que escoltem, aquestes belleses escrites per Cavafis, aquesta recreació de les Ítaques. Què són les Ítaques?
I del seu món, de la seva ciutat, d'un Mediterrani molt petit i alhora salvatge. Ens anem, doncs, i tornem, perquè ens queda molt per compartir encara.
Fèlix, a disfrutar el camí.
Dolça besada, de gust que t'assetjava.
Rock, folk, rumba, cançó francesa.
Punt i principi de viure sense tu.
Metal, pop, reggae, cantautor.
Jo no sabia que també m'adonaries. Manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embuiaven, de mans i de perfums.
Cada dissabte a les 12 us convido a escoltar Endavant les Atxes, un programa elaborat amb productes 100% naturals i de casa nostra.
Dolça besada, de gust que s'atjava. Punt i principi de viure sense tu.
Que dormim?
M'aprengueres el cor, me'l tornares pedra preciosa i me digueres: au, surt i brilla.
L'Hora Sexta, la perla negra de Ràdio 90.
Gràcies, Enric Casasses.
És en 1912 quan Cavafis comença a escriure poemes abiertament homosexuals. Bueno, o poemes eròtics o no eròtics, o sea, no al potser evidentment eròtics, però sí molt, molt, molt suggerents, en los que recrea, a vegades recreava la passió, viscuda, i a vegades la no viscuda, la imaginada. A vegades era l'escalfor, dels desitjos no satisfets, que es queden gravats a la pell, com a una taca pendent. I podem notar com a partir d'aquesta data que comença a escriure poemes que parlen de la seva sexualitat, dels seus desitjos, com si la d'alguna manera el seu llenguatge fossi una mica menys cultivat per donar més espai com se diria en català, saciedat?
A la satisfacció.
A la satisfacció dels desitjos com font de coneixement, no? Parlem de l'èxtasi, parlem de la connexió en altre cos nu, del contacte, de tota una mena de comunicació no verbal, sinó sensitiva, que es comparteix en una altra persona. També podem añadir que això adquireix un altre to al ser amors prohibits, no? Hi ha unes altres sensacions. A mi m'agradaria obrir, dir que el 1960 Cavafis comença a convertir-se en un icono de la cultura gay, pues debido a esta temàtica que a vegades té la seva poesia, no? On parla abiertament dels seus desitjos i de la seva orientació sexual. Bueno, aquí, llegint, havia arribat a la meva mà un còmic de Nazario. Nazario és un dibujante de còmics. Realmente, yo personalmente sé bastante poco de él. Pero sí es verdad que se va a especializar en la temática gay. De hecho, el cómic que tengo en las manos se llama Alibaba y los 40 maricones. Creo que es evidente un poco. Y la primera cita del cómic es una cita de Cavafis. Y es la següent. Deben amarse sobre todo los mórbidos placeres de la corrupción. Encontrar el cuerpo que siente como desea. El que en su morbosidad y su desenfreno ofrezca un verdadero goce erótico, desconocido por la normalidad. Y bueno, con esta cita pues es fácil referirse a esta fuente de conocimientos que veía en la saciedad de los deseos, ¿no? Pasaré a leer.
¿Sí? Aparte del deseo, el recuerdo, ¿no?, que queda es a veces lo que le da más valor, ¿no? También.
Sí, por lo que yo he leído, a pesar de cierta cantidad de poemas homoeróticos, por ponerle una etiqueta, su vida afectivo-sexual no fue tan, ¿cómo lo diríamos?,
tan rica,
tan activa, tan activa como a lo mejor puede sugerir Y esto se entiende de la manera en que él, cuando trata esta temática, pues a veces habla de los deseos no consumados, de la flaqueza y la debilidad ante un deseo inalcanzable, de la atracción sexual, pero a veces también se vislumbra cierto sentimiento de culpa, heredado de la cultura cristiana. También nos habla de la impotencia del paso del tiempo.
De la vejez, porque él escribe...
De la vejez.
Sí.
Y de la añoranza de la juventud.
Mm.
Y como hablábamos antes de la fuente de conocimiento, también la juventud como sabiduría. Por supuesto, es muy fácil distinguir el objeto de deseo de Cavafis, ese cuerpo apolíneo, renacentismo, ¿no?
Uh-huh.
Esa perfección de curvas que está entre lo divino y lo
humano.
Y lo humano en la cultura griega. Y también pues habla, es como Cavafis recrea mucho como el goce y la pasión supuestamente pasados. Y bueno, no es difícil intuir entre líneas que con el recuerdo lo vivo de nuevo, pero uh-huh. además lo vivo como yo quiero vivirlo.
Mejorado, ¿no? O sea, bien...
Sí. Lo voy a adornar con mis fantasías
uh-huh.
Y lo voy a volver a vivir.
Y lo convierte en arte, en un arte sublime, sí. Porque es una poesía o es un...
Si queréis pasamos a leer. Uh-huh. He encontrado,
sí.
según un libro de poemas en catalán de Constantin Cavafis, traduïts i anotats per Carles Riba. Según aquest llibre, según Carles Riba, he descobert el poema més agosarat uh-huh. de Cavafis. Ho llegiré en castellà, uh-huh. que tant en català com en castellà està traduït per Carles Riba. Y digo así, para quedarse. Podía ser la una de la noche, o la una y media, en un rincón de la taberna, detrás de la mampara de madera. Salvo nosotros dos, la sala estaba completamente vacía. Un quinqué de petróleo la iluminaba apenas. Dormitaba en la puerta el desvelado mozo. No nos vería nadie. Pero ya nos habíamos ido excitando tanto que no estábamos para precauciones. Las ropas se entreabrieron, no eran muchas, porque ardía el divino mes de julio. Goce de carne por entre, las ropas medio abiertas. En pronta desnudez, carne. Ah, cómo su cuerpo cruzó 26 años y ahora vino para quedarse aquí en la poesía. A mi em sembla molt interessant, bueno, sobretot aquests últims... Bueno,
aquests últims versos.
Em sembla molt bonic, no?
Uh-huh.
Però els últims versos que diu... ¿Cómo su cuerpo cruzó 26 años y ahora vino para quedarse aquí en la poesía? ¿Cómo él fa el record viu? Para él los recuerdos están vivos
uh-huh.
como espíritus que se apoderan de uno y te hacen... vivirlo porque de una manera y con uh-huh. y con la misma intensidad o más, ¿no?
Porque
ya encima lo convertimos en poesía.
Sí, exacto. Es algo ya destilado, ¿no? Totalmente
sí.
ya... Porque yo creo que el Cavafis sí que escribió, sí que debió vivir sus amores de juventud y que escribió de mayor, cuando ya su cuerpo estaba decadente, cuando él ya lo que tenía más era el recuerdo. Yo creo que sí que va tenir una vida, no sé si tan com ell diu, però molts poemes parlen de coses que semblen molt reals, no? Per exemple, jo he trobat un aquí que diu, es titula Intel·lecció, o sigui que es refereix a l'intel·lecte, no? Que ell comença a pensar. Diu, als anys que vaig ser jove, la meva vida dedicada al goig, que clarament que en veig ara el sentit. Que inútils els penediments, que abans. Però aleshores el sentit no el veia. En el curs de la meva joventut dissoluta es formaven els designis de la meva poesia. El circuit del meu art es perfilava. Per això no van ser mai constants els penediments i els propòsits de vèncer-me, de canviar, s'allargaven quan més dues setmanes. Jo crec que aquí ens està dient que ell, en la seva joventut dissoluta, vull dir que vivida, viscuda i entregada als seus desitjos, ell no hi veia el sentit. És ara que pot recuperar tot això i és ara que tota aquesta experiència s'ha convertit en la seva poesia. En aquell moment la vida li donava, diguéssim, la informació que després, quan ella fos gran i pogués viure dels seus records, doncs es convertirien en art.
En poesia.
Sí.
I com idealitza la seva joventut, no? Com aquí en aquest poema sembla que quan un és jove no es dona cons, no s'adona de la virtualitat que té la joventut. Simplement la vives, no?
Sí.
Y cuando quizás, bueno, pues el tiempo pasa. Y quizás, pues como aquí, bueno, en cada física hay una añoranza y una admiración también por la juventud, ¿no? Pues también en poemas así eróticos, la admiración también por cuerpos jóvenes.
Sí, siempre tiene la referencia de la edad, ¿no?
Sí.
Solo tiene 22 años, solo,
sí,
¿no? En muchos poemas.
Y quizás eso también corresponde también a la atracción por la cultura renacentista, ¿no? De donde las líneas,
la
proporciones,
belleza,
las curvas, ¿no?
Y que també veig que en el fons en aquella època, quan ell era jove i s'entregava, em sembla que sí que s'empenedia una mica i pensava que sóc molt raro, fins i tot algun poema fa la seva referència sobre com la moral d'aquells temps no li permet i que ell està avançat als seus temps, no? Diu, segur, en algun poema, segur que més sóc un home de futur, vull dir, en uns temps més endavant aquestes meves tendències serien acceptades, no?
Claro.
I llavors aquest penediment, ell vol curar-se, arrepentir-se, etc, però li dura poc, vull dir, li agrada molt i ell viu, jo crec que és bastant vital el Cavafis, encara que com coneixem les seves lletres quan ja ell és gran i sempre està abocant un passat, ens dona la sensació que potser són més imaginacions, però no ho sabem.
No, imaginacions jo crec que no, però sí que jo crec que també sí que hi ha aquesta tendència als records, fer-los vius i fer-los més intensos si cal.
Sí.
Potser.
Té un domini de la paraula per...
Com idealitzar també la joventut. I bueno, i en algun poema que podem, si nos donarà temps, llegirem, en algun poema a vegades se arrepinteix de la seva prudència en la joventut, com si quan ja ha passat la joventut és com si encara hagués aprofitat més la meva condició de jove, no?
Sí,
de jove.
També s'arrepenteix una mica de no haver sigut...
Sí, d'haver sigut...
massa prudent.
Sí. Y bueno, llavors, también bueno, un poema como El viaje a Ítaca, que no es un poema erótico, pero te habla de la importancia de vivir el momento, de vivir el camino. No es, el resultado no importa tanto como el proceso, como la manera, la actitud en que lo vivas, ¿no? Disfrutando de las cosas pequeñas, de cada día.
Del sol que sale,
sí,
cada mañana.
Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου, κρύα φυλακή και μοναξιά. Θέλω να πετάξω τώρα μακριά σου, μα με τα δικά μου τα φτερά. Χρόνια πεταμένα στη ζωή στην άκρη και στο περιθώριο εγώ. Έχω ξεχύλισει θάλασσες στο δάκρυ, φτάνει όμως τώρα ως εδώ. Είχα τόση υπομονή και τα όνειρά σου ήταν όνειρά μου. Έλεγα θα αλλάξει, δεν μπορεί. Τώρα στον καθρέφτη στέκομαι θλιμμένα, του καιρού σημάδια να μετρώ.
Μπουλγιατζή, un poema tan, tan bonic, tan hermoso, tan bello. Y bueno, de repente viajamos tanto y nos entregamos tanto al viaje que nos vamos dando cuenta que el viaje, bueno, pues tiene sus etapas, ¿no? Y esta etapa, pues, se nos está pasando rápido, porque cuando estás en la burbuja de la comodidad, de pues el tiempo pues no lo tienes en cuenta y de repente pues te da el toquecillo.
Y las velas se apagan.
Entonces, las velas, esta metáfora, una metáfora muy importante en la poética de Cavafis, que bueno, Rosa nos tiene preparado un poema sobre las velas. Yo quiero... Bueno, a mí me encantaría leer, tenía más poemas escogidos, pero bueno, de momento voy a leer a Ket. Recorda cos. Cos meu, recorda. No solament com tan arribat a estimar. No solament els llits on has llegut, sinó també aquells desigs que per tu lluïen dins els ulls obertament i tremolaven dins la veu i algun fortuint entrebanc els va fer abans. Ara que tot això ja són coses passades, fa gairebé l'efecte que també els desigs, aquells va ser donat a... Com lluïo en recorda, dins els ulls que se't clavaven, com tremolaven dins la veu per tu. Recorda, cos.
Mm-hmm.
frente a nosotros, como una fila de velas encendidas, radiantes, cálidas y vivas, están los días del futuro. Los días del pasado son esas velas apagadas, las más cercanas todavía humeantes, las más lejanas encorvadas, frías, derretidas. No quiero verlas. Me entristece recordar su brillo. Frente a mí miro las velas encendidas. No quiero mirar hacia atrás y asustarme. Cuán rápido la negra fila avanza. Cuán rápido las velas apagadas crecen.
El viatge està arribant a la seva fi. No és un viatge que mai és un viatge que mai s'acaba, de fet,
és perquè llarg,
acaba,
de fet,
és molt llarg.
Com tots els viatges,
i que va fins a, ens dona corda per, bueno, seguir i entrar més a fons encara en aquest mar.
Estigueu pendents de l'Espai Paraula.
Sí,
el Núria cada
el primer dimecres de cada mes, em sembla que és més o menys, però bueno, sortim.
Més o menys. Sí. El pròxim serà el 11 de maig. No sé quin autor està escollit, però Cavafis arribarà a l'Espai Paraula.
Sí, serà doncs un dels autors que es mereix aquell espai i que es mereix doncs, que hi fiquem tota la intensitat que necessita.
Gràcies, i Cavafis,
sí,
gràcies, Feli.
Ella ha estat aquí.
Gràcies, Cavafis, per hacernos viva tantes coses, no?
Molta llum, coneixement i, en fi, un món molt, molt suggerent.
Sí, molt suggerent.
Molt suggerent.
Sí, sí, sí.
I aquí em sembla que ens hem d'acomiadar, no? Us invitem que busqueu els seus llibres, que llegiu la seva poesia, que us deixeu embriagar per tot aquell món i veureu com trobeu a dintre vostra tota aquesta experiència, segurament, que ressona amb les coses viscudes i, en fi,
amb enyorança ens n'anem, okay. Perquè seguiríem, és a dir, haurem de fer una segona part de Cavafis. Fèlix, bueno,
sí.
De moment ha sigut un plaer immens.
És que no es toca, Cavafis no es toca con su desnudez, su espíritu, ¿no? Hay algo que bueno,
está por aquí.
A las cuatro personas y bueno, y cinco, Chel, que se ha tenido que ir, que estábamos aquí, bueno, Cavafis
estaba presente.
Sí.
I de les espelmes enceses i molta llum. Gràcies per ser-hi aquí a l'Hora Sexta de Ràdio 90.
Gràcies, Núria.
Sí.
Gràcies, Fèlix.
Gràcies, Rosa.
Gràcies, Sabina. Gràcies a la Txell.
Sí. Ens retrobem el diumenge que ve amb una nova Hora Sexta i un nou viatge per compartir.
Gràcies per el viatge.
Gràcies a disfrutar-lo cada moment.